Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Pobreta Olga.
Olga Flores.
Escolta, pregunta-li a la Vallejo si ella ho sap dir, això.
Sisplau.
Amb aquella veu.
Sisplau.
Que com me la maravillaria jo? No, maravillaria jo. Que com me la maravillaria jo? Ai, 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 ai.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 5 minuts que passen de les 9 del matí. Mireu, les més de 400 associacions veïnals i federacions adherides a la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya han celebrat aquest dissabte 13 d'abril la 39a Assemblea General de les Associacions Veïnals de Catalunya. A la trobada s'ha debatut, entre d'altres, el full de ruta, el Pla de Treball 2024, pel moviment veïnal català per encarar temes tan urgents com l'AMIA en els barris, que se n'està parlant i molt, la crisi de la sanitat pública, la vulneració del dret al padró, a més de projectes d'intervenció comunitària que estan guanyant protagonisme a les entitats veïnals. Per parlar de totes aquestes problemàtiques, tenim amb nosaltres el president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, Jordi Giró. Senyor Giró, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia i gràcies per convidar-me.
Senyor Giró, si ens haguéssim de fer una fotografia, quina és a dia d'avui la fotografia dels barris de Catalunya?
Bueno, és molt diversa per raons òbvies de la conformació doncs, de cada una de les viles i pobles i els seus barris, no? Però, en definitiva, hi ha coses que són troncals, és a dir, quan parlem de pobresa, quan parlem d'habitatge, quan parlem de l'amiant, també és una qüestió també important, el tema de la salut o la sanitat, i són elements que són concordants i, per tant, són fets que es donen a tot arreu del territori, no? Mm. Però després cada municipi, cada barri té les seves peculiaritats, les seves coses concretes, però, en definitiva, l'haver-hi tots aquests elements doncs, que són compartibles de manera diferent, però ho són, doncs, és el que fa doncs, que puguem doncs, tenir doncs, formar aquest equip, diguéssim, que ens permet doncs, abordar i parlar d'aquestes qüestions i veure les solucions que puguin haver-hi.
Ara, senyor Giró, parlarem de qüestions tan importants com l'amiant, com la sequera, com el padró, però abans deixi'm preguntar-li quines són les principals inquietuds que tenen els veïns i veïnes a casa nostra.
Bueno, hem situat en aquest punt de partida d'aquesta assemblea, hem situat, primer de tot, una visió clara del mapa que tenim, no? Sobretot el creixement de la desigualtat i la pobresa, que són elements que ens preocupen moltíssim, així com la mateixa violència de gènere, la que ens hem trobat aquesta última setmana, que no és més ni menys que incidir amb un element que no podem resoldre, que no sabem resoldre, ni les administracions, ni tampoc potser, segurament els veïns i les veïnes, i per tant hem d'intentar cercar alguna manera d'actuar més conjunta, més concreta, i sobretot aquí demanar la implicació dels homes, que és que més doncs, necessitem doncs, que es posin en primera línia amb això. Uh-huh. Però, lògicament, els temes de salut són temes que ens preocupen moltíssim, el tema de la salut o de l'estat de la sanitat, diria jo, els endarreriments que hi ha, les retallades, el tema de les pediatries, per exemple, doncs, elements que tenim, el tema de l'atenció en els CAPs, els endarreriments... Sí, el veure que vas descalçant un sistema que hem aconseguit de construir doncs, en una sèrie d'anys i que malauradament veus com sempre hi ha la lluita, la temptació doncs, d'anar retenent aquests serveis que en definitiva fan que la sanitat sigui un element de primer ordre, de primera qualitat, que té un element important. I com no, la desalimentació del barri, que no li hem... O sigui, realment és una cosa que hem posat molt a primera línia perquè sembla com allò que no està, però és una cosa molt important perquè va atenta directament contra la salut i és un element que el tenim arreu de Catalunya, arreu dels barris, i que, a més, s'ha de recordar doncs, que aquest material està ja amortitzat, vull dir que està en un període que cada vegada es descomposarà d'una manera més evident, perquè ha vençut, diguéssim, la validesa que se li donava en el seu temps, que crec que eren més de 40 anys, i que, per tant, doncs, aquest és un element que el tenim aquí als barris i s'ha de treure. Malauradament, aquest país, quan sempre estem en contestes electorals, la llei que hi ha al Parlament, doncs ara que en aquests moments quedarà aturada fins que es torni a reprendre l'activitat amb el nou govern, i que, per tant, aquí veiem doncs, que hi ha, per un cantó, els municipis van amb un cens que no tots els ajuntaments el tenen, de saber on està, i també de veure com això doncs, s'ha d'eliminar o s'ha de treure, no? I qui ho ha de fer-ho i de quina manera, amb condicions. I aquest és un element que ens preocupa moltíssim, no? Mm. I diria que el tema de l'empadronament també és un element que sempre l'hem deixat a segon ordre. Hi ha ajuntaments que fan el viu sempre, intentant demanar més requeriments, i no ens donem compte doncs, que això és un element que s'ha de tirar endavant perquè, en definitiva, si volem que la gent tingui obligacions i deures, drets i deures, doncs és evident que si no els empadronem, no és possible, i per tant tampoc aquestes persones tenen l'accés als mateixos recursos que podem tenir nosaltres d'assistència sanitària, d'educació i de més, i que per tant això, si no ho fem, estem creant realment o girant l'esquena una situació que no hauríem de fer, i els municipis, el que és paradoxal, que sigui l'administració més propera doncs, a la ciutadania, doncs això no ho entengui. I ens hem trobat amb molts problemes i, per tant, són elements que situarem en aquest treball, no?
Parlant del padró, senyor Giró, sí. Tinc entès, ara m'ho explicarà vostè, però tinc entès que si un ajuntament, si una administració no compleix amb aquest empadronament, està cometent una il·legalitat, perquè així ho diu la llei.
És que l'estan complint, però en aquest país passa això, no? Mm. Que aleshores, si nosaltres hem d'anar contracorrent per poder, doncs... denunciar aquestes situacions i procurar doncs, que es compleixi la llei. No solament que es compleixi la llei, sinó, a més, que no demanin documentació que, a més, no queda requerida per la llei de règim local, no? Que moltes vegades ens trobem amb això. És a dir, que sempre es fa ferida allà on no hi hauria d'haver-hi ferida, no? I, per tant, aquest és un element que sí, nosaltres ho denunciem i, de fet, hem fet algunes actuacions al respecte, el que passa és que la justícia... té els seus tràmits i té la seva tramitació, i en definitiva doncs, és una mica l'aplicació del més fort, no? Però que nosaltres aquí no deixarem de parlar i de denunciar-ho, per més que ens vulguin callar, no? Que jo crec que és una situació doncs, que és paradoxal, no? Que els propis ajuntaments que hem construït des de la ciutadania, o sigui la mateixa administració, la mateixa institució, que sigui la que en aquest moment no vulgui admetre la situació que té. I aquest no és més ni menys que això, no? Sí. Jo crec que és paradoxal, però és així. I jo crec que també aquí influeix molt a vegades la capacitat de dir de força respecte a la maquinària burocràtica, diria jo, no? Que és una maquinària feixuga, lenta, i que fa vegades que intenten que la gent desisteixi, no? I això és un element doncs, que a nosaltres no ens cansaran, perquè tenim tot el temps del món, també.
Anem a desgranar una mica totes les problemàtiques que ara ens posava sobre la taula el senyor Giró, president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya. Senyor Giró, el principal problema que em posava sobre la taula era el de les violències masclistes. No sé si sobre aquesta qüestió també la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya ha demanat, no sé, més enllumenat a les ciutats catalanes, una arquitectura més feminista que passi per carrers més amples i transitats.
Mira, nosaltres tenim, en general, específicament, potser en algunes ciutats no s'ha fet concretament, però vull dir, nosaltres tenim un grup de treball format per tot de persones de les diferents associacions veïnals i federacions d'arreu de Catalunya, que li diem al programa que li diem Barris Violetes, no? I des d'aquest programa que tenim, aquest grup de treball que tenim, abordem no solament el tema de l'enllumenat, sinó abordem també l'urbanisme, abordem les relacions personals, les cures, tots aquests elements que, en definitiva, han de fer anar fent el canvi per un cantó de mentalitat i l'enteniment i el coneixement per part de tothom i la implicació, és el que treballem, no? I d'alguna manera això després, quan tu parles de l'urbanisme, no solament parles de l'urbanisme amb una mirada feminista ni de dona, sinó amb una mirada de la societat que ha de tenir, global i oberta, i per a tothom, no? I aquestes qüestions aborden, doncs, moltes vegades el tema de l'enllumenat, el tema de la visibilització comunitària, el tema, doncs, d'aquells elements que, en definitiva, a vegades passaven per damunt de nosaltres sense veure'ls i que, en aquest cas, doncs, aquests grups permeten, doncs, que es visibilitzi, no? I en aquest tema, el que també treballem moltíssim des de la nostra confederació, juntament amb les associacions de veïns i veïnes, perquè això és una qüestió, doncs, que és molt àmplia, no? Però aquesta mirada més travessal, més oberta, i de compartir. Vull dir, jo crec que aquest és un element que nosaltres considerem que és important. I això després s'ha de concretar en aquelles accions en els municipis, doncs, que calguin, no? Siguin merament, vull dir, no solament de l'enllumenat, sinó de l'acompanyament, de la cura, de la vigilància, del compartir comunitàriament. Perquè un dels programes nosaltres que tenim precisament és el que després en parlarem, si vostè li sembla, però el tema de la porta, que són programes d'intervenció comunitària, que el que fem és, a vegades, doncs, conèixer problemàtiques d'aquestes in situ, no?
Una altra qüestió important i concreta en aquest cas és la situació de l'amiant a Catalunya, de la qual també se n'està parlant els darrers anys, sense anar més lluny. Hi ha barris de la ciutat de Barcelona on s'està fent aquesta actuació per anar retirant tot aquest material tan danyí per la salut. Quina és a dia d'avui la situació de l'amiant a Catalunya?
Doncs pues, mira, lamentablement estem a les baseroles del que hauria de ser. Ja no perquè ho digui la legislació catalana o espanyola, sinó més l'europea. No estem complint la directiva europea. És a dir, l'any passat ja tenien que haver tingut el cens municipal, els censos municipals i estatals ja acabats i concretats. I això estem a les baseroles. O sigui, potser hi haurà 35 municipis de tot Catalunya que tinguin això fet. Per tant, és lamentable que això ja d'entrada els municipis no ho hagin fet. Per altra banda, vostè deia Barcelona. Barcelona també ha tingut algun problema en alguns moments i sort de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, que ho han denunciat i ho han seguit de sobre, de veure com es retirava amiant, inclús la mateixa administració, a vegades, amb unes condicions que han tingut que rectificar sobre el moment. Perquè és una cosa que no li donem la importància suficient que té, o sigui, per l'impacte que té a la salut, no? I per tant, aquest és un tema que a vegades no s'hi té prou cura, no? Però vull dir que en aquest sentit estem a les baseroles. Per altra banda, el que li deia, amb la legislació autonòmica que està en marxa, que ja ha entrat al Parlament, doncs en aquests moments, clar, ja no s'hi poden fer aportacions ni s'hi pot fer res perquè està aturada completament, doncs, a l'espera, doncs, de que es torni a arrencar una nova legislatura, per dir-ho d'alguna manera, i que això es torni a posar en marxa per la voluntat de la governança en aquell moment, no? I per tant, vull dir, diria que sota aquest punt de vista, si no és per la pressió social, això no es bellugaria. I tot i amb això, doncs, tenim aquestes dificultats perquè l'administració, jo crec que no s'ho ha pres prou en sèrio, i ho dic així clarament, prou en sèrio, perquè aquest no és un problema d'un municipi o d'un altre, és un problema d'escala global. I a més és un problema d'escala global que cada dia que passa el perill es multiplica, perquè és un material que està ja totalment caducat i, per tant, cada dia que passa és més perillós. I el dolent que té això és que aquest perill segurament no s'aprecia com un quan veu un foc, veu que el foc està cremant alguna cosa i ho veu visualment. Aquí, en aquest cas, malauradament, no s'aprecia de forma externa tan directament. però hem de saber que és un enemic letal a l'amiant i als asbestos de l'amiant, i que, per tant, fan un dany a la salut de les persones incalculable.
Sí, com sigui, senyor Giró, aquest cens existeix? Aquest cens del que em parlava existeix ja o no?
En alguns municipis el tenen fet i altres no. I altres el tenen en camí. Aquest és el problema. Mm. Clar, llavors, difícilment podem articular o vehicular un pla si no tenim els censos acabats. Mm. Perquè, clar, després de tenir el cens, ve la següent. És articular un pla per anar-lo retirant paulatinament dels equipaments públics, per descomptat, i dels habitatges. Miri, la primera vila, doncs, que sabem tothom que anava per endavant en aquest sentit, que havien treballat moltíssim, que és Ciutat Badia, no? Mm-hmm. Vist, doncs, que d'alguna manera tinguin els pressupostos tot acabat, encara això no ha començat a retirar l'amiant. I és de les poblacions o municipis que tenen un índex més alt d'aquest material i que inclús amb pressupost i tot això, que ara, vull dir, està molt endarrerit. Allà sí que tenen el cens fet perfectament, però hi ha un problema d'execució. I aquest és un element també, doncs, que les administracions fan les coses tan feixugues i també tan burocratitzades que a vegades impedeixen, doncs, que una solució que hauria de ser immediata, doncs, trigui temps a materialitzar-se. I això és una cosa que hem de denunciar des del moviment veïnal i des de la nostra posició, que és una posició que també afecta a tothom.
Farem una cosa, senyor Giró, perquè em queden molts temes pels que preguntar-li. Jo el convido a venir un dia a l'estudi, un matí a l'estudi de Radio Estel, i parlar sobre totes aquestes qüestions, però ja que estàvem parlant sobre edificis, deixi'm fer-li una darrera pregunta sobre tot plegat, perquè, com sap, fa mesos ja de l'esfondrament d'un edifici a Badalona on van morir 3 persones i des d'aleshores s'han desallotjat diversos edificis a Santa Coloma de Gramenet, Esplugues de Llobregat, també a Barcelona, per risc de col·lapse, on hi vivien desenes de persones. Quina és la situació de Catalunya pel que fa a la rehabilitació d'edificis?
Bueno, nosaltres, precisament, des de la Confederació Estatal, hem posat en marxa, juntament amb el Col·legi d'Arquitectes Estatal, aleshores de poder mostrar, doncs, facilitar el tema de la rehabilitació, explicar el que és. Però, independentment d'aquest tema, estem parlant de la part aquesta que s'ha col·lapsat, doncs, a Badalona i a Santa Coloma. Estem treballant molt de la mà amb el president o la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona, com no podia ser d'altra manera, i també amb Santa Coloma, per anar seguint l'evolució d'aquesta qüestió, no? En principi, no hi ha un cens exacte de la situació, però s'estan mirant. Tampoc la situació són totes iguales. Ja és una qüestió, primer, que s'ha de fer un cens perfecte, doncs, de com estan les situacions en general, i tampoc alarmar-se més del suficient. El que sí hem de tenir en compte, doncs, que cada vegada haurem de vigilar més amb la qüestió de la rehabilitació, donar-li la importància que té, que fins ara ha semblat o dona la sensació que moltes vegades no s'havia donat prou importància ni l'administració i a vegades tampoc les pròpies comunitats. I, per tant, és un element que nosaltres hem volgut amb aquesta edició de la guia de rehabilitació, conjuntament amb la Confederació Estatal de Veïnal, de poder traslladar, doncs, la importància de fer-ho i de com s'ha de fer, amb fer-ho d'una manera senzilla i entenedora perquè tothom pugui comprendre, els veïns i les veïnes que no som especialistes, pugui entendre què és cada cosa i com s'ha de fer, no? Però, independentment d'això, nosaltres sí que estem al damunt d'aquest seguiment i de la mà, doncs, amb la Federació, en aquest cas territorial, perquè això, a veure com evoluciona. No podem parlar de quina és la situació a nivell de Catalunya, o que sigui a nivell de tot l'estat espanyol. Sí que es parla de més o menys amb un tema d'habitatges. No hi ha un percentatge tampoc molt elevat, però quan un parla d'aquestes xifres globals, que són xifres que són molt grans a nivell d'habitatges o d'edificacions, doncs que s'han de controlar perquè tenen la consciència que estan bé, no? Mm. Està clar que l'habitatge és un element de primer terme, i aquí el que a nosaltres sí que ens preocupa moltíssim és veure que els municipis s'han de preparar per poder atendre, doncs, les emergències, quan passin situacions d'aquestes que s'hagi de revisar, que els veïns i les veïnes tinguin una resposta d'emergència, en el sentit de dir d'un habitatge, per poder ser reallotjats fins que això es solventi, no? I això ens està demostrant en general que els municipis no estan preparats. Aquí tenim molta feina a fer. L'habitatge és un dels temes estrella, no d'actual, sinó en el futur, i només es pot abordar des de les 3 administracions. Ajuntaments, Generalitat i Estat Central. No hi ha una altra solució de consens i únicament de consens i de decisió i que realment s'aposti al 100% per tirar això endavant. Si no, l'habitatge sempre serà una qüestió problemàtica i el tema, doncs, el tema de la situació de les edificacions, si no es fa una actuació proactiva des de les pròpies administracions, acompanyada doncs, dels propis veïns i veïnes, doncs això doncs, crearà més problemes i més situacions, no d'alarmisme, però sí que puguin donar doncs, alguns problemes.
President de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, senyor Jordi Giró, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres, com dèiem, les properes setmanes, que nosaltres el volem convidar també als estudis de Ràdio Estel per parlar-ne de tot plegat abastament. Que vagi molt bé, gràcies.
Jo li agraeixo la invitació, l'accepto, i molt agraït doncs, d'haver-me deixat expressar doncs, aquest sentiment i aquesta línia de treball doncs, que fem des de la pròpia Confederació de Veïnals de Catalunya.
Senyor Giró, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
El Palau de la Música Catalana s'omple de poesia. El gran recital Llegats Vivents a la Sala Modernista el proper 28 d'abril. Nou poetes emblemàtics en llengua catalana en una sessió per guarir l'ànima de bellesa amb intervencions musicals de la violoncel·lista Mariona Camats. Presentat per Anna Gual i Jaume Cipons a l'Orde. Llegats Vivents, poesia en un entorn màgic. Entrades a palaumusica.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
23 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí arrenca el magazín de la caravana. Un dilluns en el que a partir de les 10 del matí obrirem micròfons per escoltar Toni Picó i Xavier Torrents a la nostra tertúlia d'actualitat política, tot fent el primer cafè, i cap a les 11 un nou capítol de Criatures Fantàstiques per conèixer de ben a prop la tasca que realitzen els educadors de les escoles Bressol. Més enllà, dos quarts de 12 a l'estudi, tindrem amb nosaltres l'actor Xavi Saez i el director Ivan Morales per presentar-nos el Dia del Batús i tota una festa escènica sobre la Barcelona dels últims 30 anys que podeu veure al Teatre Lliure de Gràcia fins al 5 de maig. Això sí, si teniu entrades, perquè les han exhaurit totes. Un dilluns que arriben al punt del migdia serà el torn d'un nou capítol del No és el que sembla amb els conflictòlegs i mediadors Xavier Pastor i Marta Méndez, i de camí cap a la una obrirem la nostra particular consulta per viure en salut de la mà del doctor Jacinto Valverde. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa. Avui a l'hora del videojoc parlarem de videojocs basats en llibres de la mà del periodista Joan Cebrián. A més, voltarem amb el Magiró a la Girocleta i tancarem el programa amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui dilluns 15 d'abril a la Caravana, el magazín matinal de Ràdio Estel. Ara sí, a la nostra taula ja preparats. Olma Giró, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Juli Pallés, molt bon dia de nou.
Molt bon dia.
Rafa Sanahuja, molt bon dia de nou.
Hola, hola. M'agrada molt que vingui algú a fer promoció d'una cosa que ja està tot exhaurit.
Mm. Jo tinc una queixa molt bèstia respecte a això. En parlaré amb ells, eh?
Ah, sí?
Sí.
Què ha passat?
La culpa no és seva, evidentment, eh?
Si
hi ha culpes, la culpa no és seva. Ara bé, jo entenc que el Teatre Lliure és un dels teatres públics de Catalunya. Un dels més importants de l'Estat i d'Europa. Dit això, si tens dues sales, una petita i una gran, una al carrer Montseny del barri de Gràcia i una a Montjuïc, si la petita és la del barri de Gràcia i saps que l'obra està creant moltíssima expectació, això ja va passar amb l'última obra de la Calòrica, Le Congrès ne marche pas,
Que uau, exaurir... de cop i volta, Joan Trias.
Sí, sí, és que van exaurir... Estic molt emprenyat per això. Vale. Van exaurir totes les... S'està posant de moda que exaurir sigui sinònim d'èxit. Mm. Per mi, exaurir és sinònim de faig d'un teatre públic una feina mal feta. Teatre públic és...
Per tothom.
Per tothom, la perquè la gent anar. Pugui anar sí, a veure-ho. No?
Sí, sí.
Té sentit.
I tu... si tens una sala gran, doncs vés a la sala gran, escolta'm.
Mal pensant, eh? Perquè ara sí que mal penso. Ui. Creus que està fet a propòsit fer aquesta obra, representar aquesta obra a la sala petita simplement perquè puguin dir que han exaurit? Podem mal pensar?
És que jo crec que haguessin exaurit igual.
Podem mal pensar. Sí.
No haurien exaurit igual.
Però és el que ha dit en Joan. Possible, al final ha de ser, però... és una funció pública, la d'un teatre públic. I si no obres a tothom... O sigui, tampoc estaran eternament fent aquesta obra, però almenys... O potser prorroguen, eh? Qui sap.
Els hi diràs o què?
Dubto perquè et porten una agenda apretadíssima. Sí, però és el que ja, és no tenen dic, culpa, eh? Sí. Això és una cosa per parlar, per exemple...
Amb qui porta les sales, no?
Amb el Manrique, que és el nou director del Lliure, quan ofereixi entrevistes, doncs bé, jo estaré encantat de preguntar-li per qüestions com aquestes.
Molt bé.
Els hi posaré sobre la taula, però evidentment...
A veure què diuen.
Clar.
A saber, potser hi ha mil coses que no sabem al darrere.
Bueno.
Sí, com sigui, va, avui fem un tomb per la vida d'aquí, Giró.
Home, avui toca fer un tomb per la vida de l'actor Xavi Sáez i del director Ivan Morales, perquè avui pugen a la caravana per presentar-nos l'obra L'Obraça de Teatre, el dia del Batussi, que la podeu veure fins al 5 de maig al Teatre Lliure de Gràcia. I com dèiem, la podeu veure si sou uns afortunats, uns privilegiats, i teniu entrades perquè no en queden, però qui sí que la va poder anar a veure perquè és un afortunat és Joan Trias, així que necessitem, abans de l'entrevista, que serà 12:15, una petita crítica teatral, perquè, clar, és una obra que només hem de dir que dura més de 3 hores, llavors...
No saps el que demanes, hem d'acotar un temps.
De quina hora vols que parli?
No, és a dir, tens 3 minuts.
Un minut per hora.
Una paraula és una barbaritat escènica, el que fan...
Ah, és aquesta que durava 4 hores, eh?
Sí, és aquesta.
4 hores exacte o quant dura?
4 hores i mitja, en total, eh?
Uau.
Amb total, entre actes de 15 minuts. Dos entre actes de 15
minuts. I no vas mirar el rellotge en cap moment?
Dins la sala meva.
No, però va, dins la sala
però
està
bé. Però un entén que acaben esgotats, eh? La feinada que fa Enric Auquer és descomunal. És descomunal.
I no hi ha un dia que fan dos passes? Una a les 4 i una a les 8?
Home, esperem que no, eh? No temps. Esperem que no.
Si no erro, tots els dies comença a les 7, perquè si no...
Clar.
7, 9, 10, 11, clar, acaben a les 11.
I jo vaig sortir cap allà a 12:15.
Les cadires còmodes del teatre, això és important saber-ho.
Han posat coixins.
Home! Gran decisió. Imagina't estar-te 4 hores ja cada teatre, amb cada cadira més incòmoda.
Exacte, perquè hi ha teatres que vas allà i estàs com encaixat allà, que no pots...
És així. Per cert, Xavi Sáez, que ve... L'anterior obra aquesta, El dia del Batussi, era L'imperatiu categòric,
sí?
Que en vam parlar aquí amb Agatha Roca i Xavi Sáez, precisament. Que Xavi Sáez també en aquella obra feia no sé quants personatges i en aquesta torna a fer no sé quants personatges.
Això és una altra cosa complicadíssima dels actors, eh? Com es poden canviar de paper tan fàcilment.
Amb un perquè... gest, amb un objecte...
Sí, amb el to, amb el timbre a vegades de la veu. És al·lucinant. Bé, doncs fem aquest tomb per la vida de l'actor i del director que avui pugen a la caravana a presentar-nos aquesta obra, una obra que explica la història d'un lladre de cotxes que neix d'un llibre que segurament molts heu llegit, perquè també val molt la pena, si no l'heu llegit, llegiu-lo. És un llibre molt llarg, per això també l'obra dura 4 hores.
Mil pàgines.
Mil i pico pàgines. Vale. De fet, també tinc ganes de preguntar-los si s'han llegit les mil i pico pàgines.
Sisplau.
Ho deixarem pel final, a les preguntes incòmodes, quan ja haguem tantejat el terreny, però és que, clar, són mil i pico pàgines.
Que fa la gent,
eh?
Que va notant coses.
Si no m'equivoco, són mil i pico pàgines la novel·la i el text de l'obra són 100 i poc.
Clar.
Per tant...
M'ho han reduït.
Sí.
Això ha sigut feina de l'Ivan Morales, que puja avui a la caravana, que és qui ha adaptat la novel·la a teatre.
I perdoneu, la novel·la és homònima.
És homònima, sí. És El dia del Batussi. Sí.
El dia del Batussi, una novel·la de...
Us ha costat reaccionar, a la paraula.
Al meu cap.
Són 2 de 10, Rafa, són 2 de 10.
És una... La novel·la la va escriure Fernando Atienza, que va ser un... Bueno, ai, no, perdó, m'he equivocat. No, de qui és l'obra?
L'obra és del... Ara no...
En Francesco. No!
Es diu Francesc.
Casavella, no és en Casavella?
Casavella.
Ah, això.
Sí.
Francesc Casavella.
I el protagonista és en Fernando.
I és una... De fet, hi ha molts... Ara, o sigui, es va morir l'autor d'aquesta obra i es va morir molt jove, no tant com del Club dels 27, però sí que es va morir molt jove, va ser una mort molt sonada. I, de fet, si no recordo malament, el dia del Batú, si tot passa, el dia que es troben, perquè es troba un cadàver al protagonista, si no erro, el 15 d'agost, i cada, o sigui, cada 15 d'agost a cada any, des de la mort de l'autor, molts autors contemporanis doncs, recorden el 15 d'agost com el dia del Batussi recorden també a l'autor i pengen diverses coses. Vull dir que és com una mena de... hi ha molt misticisme al voltant d'aquesta obra i molts barcelonins i molts catalans doncs, l'acompanyen. Llavors jo crec que també és una de les claus d'aquesta expectació d'haver exhaurit que moltes persones doncs, tenen moltíssimes ganes d'anar al teatre a veure l'adaptació d'una novel·la que esperem que s'hagin llegit totes les 1000 i pico pàgines.
A mi encara, però curiositat, tal com ho esteu explicant tot...
No, és xulo, és xulo.
Llàstima que no puguem veure-la. Llàstima que no puguem veure-la.
Imagina't la història del... És la història d'un vaquilla català.
Ah, un vaquilla català?
Sí. Seria una mica això.
Està bé,
està molt xulo.
Com a sinopsi?
Sí.
Home, tens ganes d'anar-hi, no? Ja només per això.
Sí, i sobretot perquè jo el concepte 4 hores d'obra de teatre i que no se't faci llarg... No, en general, Joan. Doncs, a veure, són 4 hores.
Hi ha música clar, en directe.
Se'n faria 4 hores llarg.
Toquen ells.
Eh que sí?
Toquen ells,
que
toquen
els actors. Una de les altres...
Sí? I
crec
què toquen?
Els doncs instruments.
Mira, una guitarra elèctrica, un baix, un...
Déu-n'hi-do.
Calaix d'aquells de percussió.
Sí. Jo vaig veure que alguns havien après a tocar, clar, que no tocaven abans i que havien après a tocar per aquesta obra, sí.
Enric Auqué toca algun instrument?
No.
Bueno, ja en té prou feina, no? En sé, hem fet de protagonista
l'únic personatge
de Fernando Tienza.
Exacte, fa un sol personatge, però està a les 4 hores a l'escenari. És l'únic que està a les 4 hores a l'escenari.
És bèstia poder dir que una obra que dura més de 4 hores no se t'ha fet molt, molt llarga,
Has de tenir...
Ha de ser molt bona, l'obra.
No es fa.
Has de tenir un aguante biològic important per estar 4 hores sense necessitat, no? Jo penso...
No, passen coses i no...
I no... Bueno, és com la ràdio. Els dies que estaves malalt i vaig fer les isores...
Què?
No
hi penses.
No hi penses. Ara, arribava el butlletí i el primer dia vaig dir... A les 12 li vaig dir al José, puc ir al baño? No. Com si fos un... I el José diu, ves.
És això, és això.
Doncs,
Xavi Saez.
S'ha de dir que a l'Instagram també li podrem preguntar. No l'he trobat. També he buscat a l'Instagram dels actors i actrius aquesta obra per a veure si el seguien i tal director. No el segueixen. Jo crec que no té Instagram o si el té no és sota el seu nom, Xavi Saez. Però el que sí que sabem és la seva trajectòria, una trajectòria molt heterodoxa i que encara que intentem fer un petit resum, doncs segur que ens deixem alguna de les múltiples facetes perquè és que ha estat actor de cinema protagonitzant pel·lícules independents, molt cinema independent, ha fet com És quan dormo o La cicatriu de la Nina, però a banda d'això doncs també ha format part de diverses companyies de teatre, moltes tenen noms curioses, Ad Libitum, Malpas, La Cubana, evidentment, i companyia, i Marta Carrasco. Llavors, en aquesta última companyia, la de Marta Carrasco, per la seva interpretació en Jarriff, va ser nominat a millor intèrpret en els Premis Max, que són uns premis molt importants. Llavors, també, més enllà de ser actor de cinema, doncs, en el món del teatre, ha codirigit obres com a director amb Hugo del Pou i Iván Morales i una revisió del punt de l'estat de setge d'Albert Camus. O sigui que ha fet moltíssimes coses. I a banda de tot això, una altra de les seves facetes destacades, i que ara potser entenem algunes de les coses que deies, hi ha música en viu, doncs que sapigueu que Xavi Saez, com a músic, ha trepitjat escenaris amb dues bandes, la Capseta Groga i Gerundios. O sigui que...
Gerundios, m'agrada molt aquest
nom. Sí, és un grup d'uns estils que amics i enemics han acabat definint com a psicorrumba. O sigui, el que toquen és psicorrumba.
Psicorrumba.
No sabem molt bé aquest concepte, què vol dir.
Són els Manolos, però... Els Manolos, però amb un hacha, no? Perseguint gent.
I una altra de les curiositats de Xavi Saez, que a part de ser actor de cinema, ha codirigit algunes obres i músic, resulta que és zelador i dibuixant de còmics.
Ep.
O sigui, que aquest home, el que no ha fet...
No, hi ha gent que...
No ho ha fet ningú. Jo no sé com troba temps de fer de tot.
Hi ha gent que riete tu de Leonardo da Vinci.
No.
Sí. No, és veritat.
Veus, hi ha persones que no treballen amb el Mare Nostrum, però que tenen moltes neurones.
Sí.
Una d'elles és Xavi Saez.
Sí.
I una altra persona que té moltes neurones és el director Iván Morales, perquè pel simple fet d'adaptar una obra de 1000 i pico pàgines a 100 i pico, dius, olé, els meus aplaudiments els tens, olé. En aquest cas sí que hem trobat el seu Instagram. Té un Instagram, podríem dir, molt normal i curiós. corrent. Vull dir, hi ha coses professionals, destaca alguna de les obres que fa, fa una mica de publicitat, que podríem dir, les ben bé. Ara, últimament, si mirem els seus stories, que són aquelles fotografies o vídeos que duren 24 hores, doncs totes són de temàtica al dia del Batussi i de la gent que hi va, doncs que celebra que aquesta obra doncs es porti davant dels escenaris i aplaudiments i molt, molt destacat tot plegat. Llavors, el contingut que penja últimament aquest director és del dia del Batussi, no ens estranya, però és un director que abans de fer aquesta obra i de portar aquesta obra al teatre, va començar en el que podríem dir el món underground artístic teatral.
Ha estat molt
un
underground. Molt underground.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. És una obra bastant underground. Aquesta,
sí. Underground també, sí. No?
És que l'autor ja ho era, formava part del món underground de Barcelona.
Jo tinc una pregunta abans que acabis.
Digues.
Què és un Batussi?
Vés a veure l'obra.
No. Mira, no sóc un privilegiat.
Necessitarà 4 hores per explicar-t'ho.
Vale, és igual, doncs queda un problema. Sí. Queda el dubte.
Doncs queda't amb el dubte.
O llegis la novel·la. Ara que ve, mira, ara que ve Sant Jordi...
La novel·la és més factible, tot i que 1.000 pàgines... Sí, sí. Bueno,
són moltes. Ja per acabar aquest tomb per la vida d'Ivan Morales, dir-vos que ha estat locutor de ràdios lliures i editor de fanzins. O sigui que també és una altra persona que ha fet de tot i que ens encantarà tenir avui a partir de 11:45 a la caravana i parlar amb ells, no 4 hores, però sí una estona d'aquesta
hora. Ja hauries de fer una entrevista de 4 hores, tens tota
Mira,
la raó.
Que has estat bé. Doncs cap a 11:45 que tindrem amb nosaltres l'Ivan Morales i en Xavi Sáez. Gràcies, Olma. Fins ara.
Fins ara.
Vallès, un dia com avui, què?
Mira, un dia com avui, el 1493, Cristóbal Colón va ser rebut triomfalment a Sevilla després del seu primer viatge a Amèrica.
Molt bé.
Sí, sí. El 1865 va morir...
No et surten els números o...? És igual.
Surt una altra cosa. Però...
El 1865 va morir Abraham Lincoln, el president dels Estats Units, després d'haver rebut un tret la nit anterior per John Wilkes Booth. Mm. De fet, la setmana passada ho vaig anunciar que l'11 d'abril del 1865 va fer el seu últim discurs abans de ser assassinat. Llavors, avui, un 15 d'abril, és quan va morir. I la setmana passada també vam anunciar que el Titanic sortia del port el 10 d'abril. Doncs avui, un 15 d'abril del 1912, va ser el dia que s'enfonsava el transatlàntic Titanic.
Amb els familiars d'en Joan Trias, que es va salvar.
Amb els familiars d'en Joan Trias. A les 2:20 hores de la matinada al nord de l'oceà Atlàntic, després de xocar contra un iceberg. Van morir, recordem-ho, 1.517 persones que anaven a bord... I el familiar d'en Joan Trias es va salvar.
Molt bé.
Sí, sí, sí.
Com ho vam comentar la setmana passada. Fa exactament 112 anys d'aquest incident.
112, i parece que fue ayer.
Mira.
112 anys. Llavors, el 1955 es va inaugurar el primer restaurant de la famosa empresa de menjar ràpid McDonald's.
Hombre!
Que ens vam tenir aquí la setmana passada, també.
Els amics de McDonald's.
Això quan fa, això, quin any?
Això va ser l'any 1955.
Mira, em pensava que feia...
Un 15 d'abril, el primer McDonald's.
Hi ha una pel·li molt guapa de Michael Keaton, protagonista Michael Keaton, que és el... Narra com van començar els McDonald's, no sé si l'heu vist.
Sí, amb un... com sent res.
No me'n recordo del títol.
Era com una empresa familiar. Sí, sí.
Normal. Però, de carretera, que el bo era que era com a peu de carretera.
Era, no? Exacte, era... ell era... o sea, sembla ser que la persona anava buscant negocis, li agradava, era un emprenedor, i va trobar en un poble perdut allà dels Estats Units a una parella de germans que havien inventat un sistema perquè les hamburgueses sortissin molt ràpid. Mm. Llavors ell va pensar, això serà el futur. I els hi va comprar, diguem-ne, la idea, i després van haver uns litigis perquè no els hi va agradar com després va tractar la seva idea, aquestes coses que sempre passen.
Sí.
Però la pel·lícula és curiosa, està bé.
I el pallasso, se sap d'on va sortir, el pallasso de McDonald's?
El pallasso d'alguna pesadilla.
No. Segurament.
Has dit 1955, oi?
Sí.
Sí.
Va 69 anys aquest any.
69 anys,
Per cert, que a mi m'estranya que després que els representants de McDonald's que van venir a Barcelona i després del concert no hagi sortit un McMenú doble que es digui Mac Duo Lipa.
Mac Duo Lipa.
Que la Duo Lipa està més per cadenes de gelats.
Dona-li temps. Sembla que va estar una mica secota, no va dir ni bona nit.
Està tan seca com les hamburgueses,
va
pot ser?
Va sortir, sí.
Oh.
Són més jugosetes les altres.
Els dilluns estic despert.
Sí, sí, estàs prou despert.
Ah, sí, però si dic homònim, ningú sap el que és fins mitja hora després.
Les hamburgueses són humòries. Va.
Vinga, un tal dia com avui més a prop, un 15 d'abril del 2019, es va produir l'incendi a la catedral de Notre-Dame, a París.
Ai, és veritat.
Molt bèstia. Sí, sí. És veritat. Molt bèstia. Sí, sí. Amb només 24 hores es van recaudar més de 800 milions d'euros per la seva reconstrucció tela.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. No sé si us en recordeu. Jo tenia dues amigues que estaven allà. Estaven a davant de Notre-Dame quan es va començar a incendiar.
I van enviar fotos.
Sí, sí, tinc unes selfies seves amb Notre-Dame incendiant-se.
Això de fer-se una selfie, foca darrere, dius a veure.
Presenta'ns a les teves amigues. Sí.
Volem no, els hi direm alguna cosa, que no pot passar.
No, però és d'aquestes notícies que jo quan les estava veient pensava, serà possible?
Sí, no, és
i cremant Notre-Dame.
Sí, aquestes imatges, no?, que cremaven molt Notre-Dame i pensaves, que ho apaguin ja.
Exacte. És aquesta impotència de dir, per què no ho apaguen ja? I després també hi ha un documental molt bo.
Per què costava tant, etcètera, etcètera.
Però sembla impossible, dius, però si hi ha mangueres, per favor, extingiu ja l'incendi. No, bueno, és el que passa amb els incendis.
Com si s'incendiés la Sagrada Família.
Sí, sí, sí.
Ai, no cridem el mal.
No ho vull dir, perquè està costant molt que...
Senyal insigne de París i del territori francès, clar.
Sí, la veritat que va ser molt fort. I sabeu qui va néixer un 15 d'abril? Tu abans l'has mencionat, Rafa, que m'ha fet gràcia. Leonardo da Vinci.
Ah, mira.
Sí, el 1452 va néixer aquest artista.
Ho sabia.
Ho sabies, per això ho has dit.
Saps tot, tens moltes neurones.
No, perquè ara us explicaré. Després us ho explico.
El 1452 va néixer aquest artista enginyer renaixentista. Va néixer a Anciano, Itàlia, i ens va deixar un gran llegat en el camp de la ciència com en el camp de la pintura, amb obres conegudíssimes, com L'últim sopar, La Gioconda... I va morir amb 67 anys, el 1519.
Jove. Sí, jove, però per l'època igual, no tan jove, saps?
No, però bé, 67 anys. Què anaves a dir?
No, que...
Leonardo da Vinci.
És que després us ho dic. Quan anem de compres us ho explico.
Amic. Val.
I de qui és l'aniversari? És l'aniversari de l'actriu Emma Watson.
Mira.
Va néixer el 1990, que avui fa 34 anys, segurament.
És Hermione, no? Hermione?
Sí.
Hermione Granger de...
La feia molt més jove, jo.
Sí, de Harry Potter.
De quin any és, dius?
90.
90.
34
anys. 34
anys,
ja fa avui.
Doncs sí, jo també.
I la feia bastant
bueno,
més
perquè
jove.
Tenim la imatge, no?
De... Sí, tenim la imatge d'Hermione al cap.
Clar, perquè l'hem vist créixer al final amb la saga de Harry Potter.
És la que ha sobreviscut més, no? Jo crec, a la saga.
Sí, no? Sí.
La que
perquè
més,
en Daniel, com es diu, Daniel
Radcliffe.
Home, ha fet alguna cosa, però tampoc no, gaire. No.
I Ron, RDR.
I en Ron.
Home, Harry Potter sempre serà Harry Potter, vull dir, en Daniel serà com en Harry Potter.
Bueno, i ella
serà com el de Solo en Casa, pobre, que va triomfar quan tenia 5 anys i tota la vida serà el de Solo en Casa.
Aquest va tenir algun problemeta.
Sí, va tenir algun problema després del Solo en Casa.
No li va sentar massa bé quedar
Solo. Donald Trump va sortir amb algun Solo en Casa.
Sí. És veritat.
A la segona, em sembla.
És veritat, a la que succeeix a Nova York.
Personatges random que surten a sèries i pel·lícules.
Que no està random, perquè es va decidir gravar a l'entrada de l'hotel que surt de segona part. Sembla que és l'edifici Trump.
Ah, l'edifici Trump.
I ell va dir que sí, que es gravava allà, sempre i quan ell hi sortís.
Vaya tio.
Perquè ell és un tio que...
Vaya tio.
M'encanta sortir.
Exacte, que no li fan por els focs.
Exacte. Per cert, aquesta setmana n'haurem d'estar pendents també de Donald Trump, que li haurà de judici penal per haver pagat a gent i haver comprat silencis, durant campanya electoral.
De moment és el candidat, Continua sent candidat.
Sí, el Suprem.
Però que és un judici amb múltiples causes, vull dir. És dels judicis amb més causes obertes, que dius, a veure, per què no t'investiguen? Vull dir, de tot,
Bueno,
de tot.
Imagina't.
Escolta'm, Gràcies, Judit. La frase del dia, que podria ser tranquil·lament això és homònim, però no.
No, perquè fer una frase meva seria molt pretensiós.
Bueno,
no ho descarto,
Un dia la farem.
No ho descarto, perquè jo quan m'escolto dic, ara aquí, has estat molts dies, dic que has estat molt bé aquí.
Sí.
La gent parla...
De la por,
La Judit riu. La gent parla molt. Anem amb la frase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Un commissaire Lida!
Parole. Écoute-moi.
Les rapaces de Nouche.
Sempre va molt bé escoltar Alain Delon susurrar-te a l'oïda un dilluns al matí.
Equiliquà.
No, això t'ha de donar. Equiliquà. Equiliquà sona,
molt, sona francès.
Sona molt francès. Equiliquà.
Ha sonat molt bé.
O d'equiliquà.
Equiliquà.
L'altre dia vaig llegir, quan el Barça va guanyar... Perdoneu, Peti, ara m'ha vingut...
No, Rafa, anaves amb una bona ratxa.
Sí, va, tira'm la frase del dia.
Com si no diguéssiu res.
Quan?
Va guanyar el Barça al Parc dels Prínceps 2-3 i vaig llegir un tuit, un post a X, que deia Liberté, Egalité, 2-3.
I
Mbappé.
Mbappé y Dembélé. Bueno, la frase del día es del molt honorable Pere Aragonès, sisplau. Una mica ens posem
tots
mal cor, perquè ha parlat el president i diu: em trobo amb algun nen o una nena, normalment tenen 10, 12 anys, i em diuen: jo també vull ser president de la Generalitat. Llavors sempre els dic: doncs mira, vine, que et deixaré unes coses pendents per fer.
Una mica és homònim, això, eh? Vull dir...
Aquesta frase és real, eh? És real. De fet, la podem escoltar. És aquesta. Escoltem el propi president dir-la.
És que em trobo algun nen, una nena, normalment tenen 10, 12 anys, em diuen: jo també vull ser president de la Generalitat. Llavors sempre els dic: doncs mira, vine, que et deixaré unes coses pendents per fer.
El compte d'Esquerra Republicana a X va publicar un vídeo la setmana passada, divendres, del molt honorable president, on explicava 5 coses que no sabies d'ell. Explicar coses. Interioritat. Són aquests vídeos
per apropar. Això és que es volen fer els moderns, perquè ara TikTok s'ha posat molt de moda 5 coses que no saps de mi i ara ho trobes tots els polítics fets.
Doncs amb el seu to habitual deixa anar unes quantes interioritats seves i aquesta concretament. En trobo nens que volen ser presidents i jo els dic: tranquil, que ja et deixaré coses per fer.
Això em recorda bastant a Groucho Marx, eh?
És que, analitzem molt la frase.
Val.
Anem a pans i amb calma. Em trobo algun nen o una nena, normalment tenen 10 o 12 anys, i em diuen: jo també vull ser president de la Generalitat. Primera part d'aquesta afirmació contundent del president de la Generalitat. Molt bon ull del president, que sap distingir a simple vista l'edat dels nens. No tenen 2 o 3, aquests gairebé ni parlen. No tenen 15 o 16, aquests tenen el cervell en destrucció o de construcció, o no se sap, o ausent, no se sap. Per tant, tampoc dirien gran cosa. No. La demanda la fan de 10 o 12 anys, una edat que està a mig camí entre la infantesa més innocent i la preadolescència, és a dir, una edat que encara compres, val? Ho dic per experiència pròpia. I que li diuen al president? Doncs que també volen ser presidents o presidentes, clar que sí. Llavors, diverses consideracions. Nens i nenes de 10 o 12 anys que volen ser presidents. Això és de ser molt repelent.
Sí.
O sigui, normalment, amb 10 o 12 anys, tu pots ser astronauta...
Bomber...
Tinc
una cosa a dir. Segur que són delegats de la seva classe.
Fixa't,
segur.
La gent que són nens i nenes de ratlleta, de clenxa,
sí,
eh?
Sí.
Van molt pentinats, probablement amb camisa. Camisa cuello mao.
Els diumenges,
camisa blau claret, així, una cosa molt, molt elegant. Però d'entrada jo trobo que molt mèrit que coneguin qui és el president, d'entrada. Perquè jo als meus fills els dic: mira...
Aquí van ells, saps, el president.
Van ells, van sols.
Sí.
N'hi han quedades de nens. De 10 i 12 anys. És com buscant un Pokémon.
Busquen el president.
Sí. Busquen Pokémons, però busquen president. No? Llavors, quan el troben, van col·leccionant. Diu: tu ja li has preguntat al president.
Sí.
Però, total, que els que troba el president Aragonès saben molt, el coneixen i volen ser presidents, una aspiració que qui no ha tingut en la seva vida. Per tant, sabem que li diuen els nens tan espavilats, però què els hi diu el propi Aragonès? Els hi diu. Llavors, sempre els hi dic: doncs mira, vine que et deixaré unes coses pendents per fer. Cosa que explica moltes qüestions.
Sí.
És a dir, ara ho entenem. Aquestes cosetes pendents de fer, els pressupostos, per exemple, és que vull dir... President, anem a aprovar... Que no aprovarem els pressupostos? No, hombre, perquè venen nens que volen fer coses com a president no els hi deixarem tot fet. Saps què vull dir? Ja, fem altres cosetes, jo que sé, posem més multes, posem coses que són més urgents, però els pressupostos deixem-lo per les noves generacions. D'aquí 15 o 20 anys ja se solucionaran, perquè Pere Aragonès pugui continuar dient aquestes coses als nens o les nenes. Clar, imagina't que es posa i resol tots els problemes de la gent. Què podria, eh? Podria fer-lo. Què els hi quedaria a les noves generacions, aquests nens de 10 o 12 anys? Res. Els mata la il·lusió.
Absolutament.
Els mata la il·lusió. I què és més trist que un nen sense il·lusió de ser president de la Generalitat?
Res.
Això és tristíssim. Has de créixer amb aquesta il·lusió de ser president. I clar, el Pere Aragonès, doncs, mal que li pesi, doncs ell va deixant coses per fer, no perquè no pugui. Per tant, gran relació de Pere Aragonès amb els nens i les nenes, molta generositat per deixar-los fer coses a fer. I fins aquí la frase del dia.
Per cert, que deia-lo a Groucho Marx, perquè em recordava totalment allò de esto un niño de 5 años lo entendería, que traigan a un niño de 5 años.
Traigame un niño de 5 años.
És una mica, és una mica això. Gràcies, Rafa.
De res.
Si este caballo viene de bonanza...
10 minuts i les 10, Giro, on anirem avui amb la girocleta?
Avui anirem... pensava que mai diria això perquè com a persona no esportista, no seguidora d'esports, avui la girocleta va al Comte de Godó, al Barcelona Open Bank Sabadell.
Comte aquí, eh?
Sí, compta amb el Comte de Godó. Un torneig que ha començat ara fa uns dies, que durarà fins al 21 d'abril i que se celebra al Real Club Tenis de Barcelona. Així que, si us sembla bé, anem a parlar una mica de Godó. Sou vosaltres seguidors de tennis, heu jugat mai a tennis?
Aquesta música és, se suposa que evoca el tennis?
Sí, evoca el tennis. De fet, si mires el videoclip, tot passa en una pista de tennis amb pilotes de tennis. La música predilecta dels tennistes.
Perfecte.
Perfecte també per jugar a tennis.
Jo soc molt seguidor. He jugat, no he jugat mai a tennis.
D'acord.
No, jo no, aguanto ni...
Una vegada vaig fotre una pilotada dins d'un càmping.
A veure, això no conta com a jugar a tennis, Joan
Díaz? No, però mal m'està dir-ho amb aquest programa, però vaig rebentar la finestra d'una caravana.
Una caravana, sí.
Ah, tot va començar aquí, no? D'aquí.
I vas dir, calla, que algun dia...
Ah, exacte.
Total, que parlem de tennis perquè avui doncs anirem en aquest torneig. Aquests dies Barcelona es converteix en llegenda del tennis i aquest any 71 edicions, ja porta, vull dir que és un torneig històric.
És una llàstima que no tingui més caché, que no sigui un gran slam, no?
Perdona, és dels més importants de tota Europa, de tot el
joc. Sí, però no és gran slam, que és el que diu el Rafa.
Però no és gran slam i tothom, si s'ha de deixar alguna cosa, es deixa el compte.
Tot i que el Godó...
Déu-n'hi-do.
No està participant, normalment.
No està mal, però si falta aquell punt.
Em sap molt greu que Carlos Alcaraz no pugui competir amb aquest compte de Godó.
I Nadal està al final.
Sí, Nadal sí, i demà juga el seu primer partit.
Avui acabarà de dir que sí, eh?
Teòricament,
si el seu cos,
en principi, sí.
Si el seu cos li permet, que m'agrada molt aquesta expressió.
Exacte, avui fa el darrer entrenament i decidirà si sí o si no.
Tot pronòstic indica que hi serà i que demà jugarà el seu primer partit a partir de les 4 de la tarda. Jo ho acabarem veient perquè és això, aquesta 71a edició està marcada per l'absència de Carlos Alcaraz. I avui serem allà perquè arrenca la primera ronda del torneig. Els partits començaran a partir de les 11 del matí, llavors nosaltres ja hi serem allà perquè això, la connexió serà quarts de dues. A mi m'avorreixen una mica els partits de tenis. De dir, però s'haurà de veure.
T'avorreixen?
Sí, sempre m'han avorrit. Em sap molt de greu, em sap molt de greu, em sap molt de greu. No passa res. O sigui, igual que els partits de futbol... Ai, no tant, però els de golf, per exemple, o ciclisme, o aquestes coses... És que m'avorreixen...
El golf amb el tennis, no, eh?
Mira,
no, a mi menys el badminton m'avorreixen tots els esports, ja ho he dit.
El badminton sí que t'agrada.
M'encanta. Jo jugava a badminton.
El badminton?
De debò, m'encanta. Que no passa res, per gustos colors.
Divertidíssim, el badminton. D'aquella pilota que es queda 5 minuts a l'aire.
5 minuts a l'aire. Perdoneu, el badminton...
I que no saps per on sortirà.
Una velocitat, una... M'encanta.
Sí.
Total, que avui, si algú vol anar a veure... És el mateix que passa amb el dia del Batussi, amb l'obra de teatre. Em sap molt de greu si algú ens està escoltant i de cop i volta li han entrat ganes d'anar al Comte de Godó. No queden entrades per cap dia, ni primera ronda, ni segona ronda, ni semifinals, ni finals.
Perquè anava a anar-hi...
No queda cap entrada. I com a curiositat, per ajuda, he buscat què val anar a veure la final, una final que serà el diumenge 21 d'abril.
Sí.
Quan diríeu que val? Costen les entrades, que no són VIP, eh? Les VIP són
les
que ja se'ns escapen.
Les normals.
Les normals, les més bàsiques de totes.
60 euros.
No.
Les més bàsiques?
60. Les més bàsiques, eh?
300
euros.
On vas, Vallès?
No, tampoc tant. És
massa.
Entre 120 i 220.
Ah. Mira, jo m'imaginava més car, eh?
Les de la final, eh? Les entrades per primera ronda i segona ronda són més barates.
Me l'imaginava més car.
No està gens malament, eh?
Està prou bé per ser un...
No està gens malament, són més cares, eh, normalment.
Jo penso que són prou calés.
Sí.
A veure, també els pagues per anar a veure algun artista, saps? Vull dir, si ets molt seguidor del tennis, doncs entenc que també els pagaràs si els tens.
Jo sempre entenc que un partit pot durar com 5 hores, tranquil·lament, eh?
Perquè són sincers.
Més que una obra de teatre.
Vale. No, no, sí, clar. No, hi ha partits interminables.
I les cadires no deuen ser gaire còmodes.
No sé, però el que sí que tenen bo les pistes de tennis són la visibilitat, que sempre estan fetes així a moda com d'amfiteatre, saps?
Això sí, sempre.
I ho veus tot molt bé, que a vegades al teatre això no passa. Total, que un dels partits més esperats d'aquest torneig és el debut de Rafa Nadal després de perdre's, recordem, el Masters 1000 de Monte Carlo. Avui acabarà de confirmar si va. Molèsties físiques té el mallorquí, però si finalment jugarà demà, primera ronda contra Flavio Cuboli.
a partir de les 4 de la tarda.
Seria el darrer, eh?
Sí.
El Godem Flavio.
Exacte, el Godem Flavio.
El darrer Godó.
El darrer de... Ah, clar.
Darrer Godó
de Rafa Nadal.
De Rafa Nadal, sí, sí. I recordem que Rafa Nadal és el guanyador històric de Godó. Té 12, o sigui, ha estat 12 vegades campió del torneig Godó. Vull dir, mai ningú ha fet, ha sigut tan guanyador. Tot i que l'actual campió, el vigent campió, és Carlos Alcaraz, que va guanyar l'any passat, també va guanyar el 2022. Aquest any havia... pensem de revalidar el títol, però finalment és baixa també per molèsties. Té, es veu que li fa mal al braç. Té algun tipus de molèstia al braç.
L'Alcaraz és estratosfèric,
sí,
també.
Sí, pobret. També es va perdre el Masters 1000, recordem, llavors. En definitiva, avui també hi ha diversos partits. No conec els jugadors, potser vosaltres us sonen. Un tant Facundo Díaz Acosta contra Daniel Rincón, Roman Safiulin contra Roberto Bautista Agut.
Roberto Bautista
Nick
sí que...
Hart, Martín Landaluce, segur que estic dient malament els cognoms, demano disculpa'ls.
No, és divertit.
Alexandre Müller, Albert Ramos Vinolas, Mateo Arnaldi, Artur Casaus...
Casaus?
Uns quants, sí. D'Espanyols avui juguen Sebastián Baez i Tomás Martín Echeverry. Mira. No sé si us sonen, però avui tots aquests jugaran la primera ronda del
Premi. Sí,
però
em sembla que també hi serà el Godó,
sí,
no?
Sí, sí, mira, així destacats hi ha Andrei Rublev, Casper Ruud, Rafa Nadal, si finalment juga, Àlex Minaur, Stefano Tsitsipas, el número 11 de l'ATP. O sigui, aquests són com els que estan més destacats en el rànquing. Però si parlem del Godó, i molt ràpid, tinc moltíssimes ganes de parlar sobre el trofeu del Godó.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.
Ara us la sabeu?
Estoy loco por el tenis,
me encanta. És un clàssic.
Ara, pensava que era una cosa super underground. De debò. Veus com sóc superfoc fan del tenis.
Y lo quiero practicar.
Qué bestia.
Si mañana soy un santo.
M'acabeu de deixar de pedra. De debò que he buscat això al YouTube, que és de fa molts anys, i pensava, no ho coneixerà ningú. Estic posant les catacumbes.
Ja, Olma,
és un clàssic de clàssics.
Aclarim conceptes. És de fa molts anys, no ho coneixerà ningú. És incompatible amb nosaltres.
No, ja, però jo pensava que era de l'edat prehistòrica, aquesta cançó.
És una mica de l'edat prehistòrica.
Però bé, la vostra edat.
Que sàpigues que quan Goma Espuma feien el programa matinal, que van fer el Goma Espuma matinal, era la sintonia d'esports.
Sí, ai, de debò, m'heu deixat de pedra. Jo dic, mira tu. Bé, doncs parlem del trofeu del Comte de Godó. No sé si teniu al cap, ara mateix us ve l'imatge al cap del trofeu. Us ve una mica? Si no, la descrivim ràpid.
No és l'enceladera aquella, no? Allò és el Roland Garros.
No, Roland Garros, l'enceladera.
El Comte de Godó, el trofeu, és un trofeu molt majestuós, una mica d'estil neoclàssic, està feta de plata d'allà i pesa 13 quilos, és molt gran. Mm. Està valorat en 36.000 euros. I és un trofeu que destaca perquè a dalt de tot el corona un tenista en moviment, com si estigués esperant la pilota. I va ser el primer trofeu de tot el món, del món del tenis, en tenir, o sigui, en incorporar la figura d'un tenista. O sigui, això com a curiositats. Sí. I parlem d'aquest trofeu perquè és que és molt curiós tot el que l'envolta. És un trofeu que va dissenyar la joieria Soler Cabot l'any 53, l'any de la fundació d'aquest torneig, i en concret el mestre que va dissenyar-lo va ser Jordi Soler Cabot, no sé si us sona aquest nom, perquè hi va ser president del Real Club de Tenis Barcelona entre el 72 i el 76, i és prou curiós que un president del Real Club de Tenis també fos joier, i resulta que van a viatjar per tot Europa, per tots els Estats Units, per inspirar-se i fer aquesta obra d'art, aquest trofeu del premi. Llavors, com dèiem, el corona un tenista en acció que està esperant la pilota, i aquest tenista que corona el premi portava pantalons llargs i cinturó.
Ah?
Perquè resulta que el 53, quan es va fundar el premi, la majoria de tenistes no jugaven amb pantaló curt. Jo això no ho sabia,
ho va explicar Inés Ferrés.
Ho trobo tant.
Sí, sí, us recomano que trobeu a la nostra pàgina web, www.radiostel.cat, i busqueu a Ràdio La Carta. Fa unes quantes setmanes Inés Ferrés ens va parlar del vestuari dels tenistes.
Doncs sí, sí, el 53
jugaven amb... Parlant de la costa, millor, de la costa.
I amb cinturó, també. Amb cinturó. Amb cinturó i pantaló llarg, que devia ser super incòmode i partits tan llargs com els de tenis. Sí. Doncs que sapigueu que el tenista que corona el trofeu Comte de Godó doncs porta pantalons llargs i està inspirat en un jugador, un dels grans nord-americà, que es deia Vic Seixas, que resulta doncs que era com molt destacat. Ah, no, perdoneu. Està inspirat el tenista de Dallas, que ja m'he fet un embolic, en el tenista també nord-americà Ellsworth Bynes. No sé com es pronuncia, però resulta que era com un tenista molt reconegut pel seu estil de jugar a tenis, i el primer en aixecar el trofeu l'any 53 del Comte de Godó també va ser un tenista nord-americà, Vic Seixas, i el primer espanyol en aixecar-lo va ser un barceloní, Andrés Jimeno, uns 7 anys més tard, al 1960.
Andrés Jimeno, gran, Andrés Jimeno.
Doncs exactament.
Després,
doncs va ser...
després ha llegit de comentarista en moltíssims partits a Televisió Espanyola, sobretot.
Doncs va ser el primer tenista espanyol en aixecar el trofeu, i